Al punt de 2:15, a Ràdio L'Escala, obrim la plaça. I a la plaça d'avui ens hi trobem amb Marc Marí. Ell és el director del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Marc, sigues molt benvingut a la ràdio. Com anem?
Moltes gràcies, molt bé.
La plaça la podeu seguir a través de la ràdio, la podeu seguir també a través de la televisió, a Canal 10 a Empordà, o a través de les webs corresponents, al radiolescala.cat o canal10.cat. Avui parlarem de medi ambient. Avui parlarem d'eines de protecció del territori, com aquest parc natural que tenim aquí a tocar, o part del municipi de l'Escala, i està inclòs la zona de les Planasses o tot el territori de Vilanera. El parc, de fet, o la llei que regula el parc es va aprovar l'any 2010, ja en fa 5 anys i poc, no, si era el mes de maig de 2010, doncs sí, 5 anys i mesos. Això sí, sembla que està costant posar-lo en marxa. De fet, fins a l'agost de 2014 no hi va haver director, sí que hi ha altres eines de gestió d'aquest parc, com serien el Consell en Rector o llavors la Comissió Gestora. De tot això intentarem parlar-ne avui. Com està engegant aquest parc natural? Quines són les seves funcions? Quins són els seus objectius? Com es gestiona? Qui fa què? I cap on volem anar? Marc, tu ja tens una colla d'anys d'experiència en temes de gestió de medi ambient. Abans de ser director del Parc Natural ja feies tasques en l'àrea de medi ambient a la Diputació. I correcte. Anteriorment havies estat el tècnic de medi ambient a l'Ajuntament de Torroella.
Ah, exacte.
Per tant, aquest
durant
territori...
11 anys, sí.
11 anys a l'Ajuntament de Torroella.
I 10 anys a la Diputació.
10 anys a la Diputació. El territori del Montgrí el coneixes pam a pam.
Tens un
coneixement
sí.
bastant directe, no? El Parc Natural, des de 2010 tenim aquesta eina. Què defineix el Parc Natural? O què aporta de nou al Parc Natural a l'hora de tenir cura d'aquest territori?
Què aporta la figura de parc natural, entenc que és la pregunta, sí. A l'hora de tenir cura d'aquest territori? Oi, eines. Aporta bàsicament eines. Eines que es poden ser en forma de, diguéssim, d'estructures de gestió, en forma de recursos i en forma de, diguéssim, de regulació d'algunes de les activitats que poden tenir algun cert impacte, sigui sobre el medi, sigui poden tenir alguna certa disfunció a l'hora de conviure unes amb les altres.
Què diferencia aquest parc natural o què caracteritza, més que diferencia, què caracteritza aquest espai que ara protegim amb la figura del parc natural?
Bueno, jo si haguéssim de dir una paraula, jo en diria diversitat. O sigui, poder la paraula que més bé defineix el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter és aquesta. Fixeu-vos que fins i tot el nom és un nom ben llarg, no sé si és gaire ben trobat o no, però en qualsevol cas sembla que no se'n trobava cap que definís d'una forma escueta un territori que té clarament tres espais molt ben diferenciats, tres paisatges, el Montgrí per una banda, muntanya doncs, litoral, baixa, un dels pocs indrets de la costa catalana no urbanitzats amb una certa... diguéssim, superfície, estem parlant d'unes 3.500 hectàrees aproximadament, de muntanya, la zona costanera i litoral i marina, o sigui, a Catalunya tenim dos parcs que tenen àmbit marí protegit, que són el Cap de Creus, i són ara actualment també el del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. I després tot el que seria el Baix Ter, entenent el Baix Ter com el Baix Ter antic, és a dir, les dues branques del Ter, la que va cap al sud i que avui es manté, i la que anava cap al nord i que avui dia és, en tenim les restes com el Rec del Molí, etc., que és la que desembocava l'Escala.
Dintre d'aquest espai hi ha una flora, hi ha una fauna característica. Quines són les perles de la corona d'aquesta flora autòctona, d'aquesta fauna autòctona?
Bueno, perles de la corona, també hauríem de parlar dels diferents àmbits. No?
A nivell marí, a nivell terrestre.
Correcte. Al Montgrí potser destacaríem la cuabarrada, que és de fet una de les espècies que des de Xarxa Natura 2000, que és aquesta xarxa de sistemes protegits a nivell de la Unió Europea, en la qual estem inclosos, doncs marca una sèrie de directrius. No és que en marqui gaires, però en marca algunes, i les que marca s'han de seguir. I la cuabarrada és una de les estrelles d'aquesta xarxa Natura 2000 i va ser, de fet, un dels motius pels quals el Montgrí va ser inclòs dintre de xarxa Natura 2000. El Baix Ter, home, podríem dir el Fartet, el Fartet, que és aquest peix petitó molt poc espectacular, però que en canvi té una gran importància per la biodiversitat, i la zona de la Platera és un dels darrers indrets de Catalunya on encara el tenim en poblacions naturals. La tortuga d'estany, que també és una espècie que està en regressió a nivell europeu i a nivell especialment de Catalunya, però que també tenim una de les poblacions aquí en el Baix Ter. I a nivell marí, des de les espècies d'interès comercial fora del Montgrí, perquè a dintre no es poden pescar, com el corall vermell, les grans espècies de peixos diguéssim, tipus el nero, la milana, el dento, o fins a espècies molt menys conegudes, com doncs, alguna alga, per exemple, la cistoceira, que també tenen a dintre del parc alguna de les seves ubicacions.
A vegades ens preguntem, arran de carrer, i si no hi estem molt, molt i molt avesats, per què calen aquest tipus de figures? Per què va caldre o ha calgut crear el parc natural? La població no és prou sensible com per mantenir-ho de forma natural i espontània? No ho haguéssim aconseguit sense eines com aquesta?
Ho estàvem aconseguint, no? De fet, si avui dia es declara un parc natural, almenys en aquest cas, en altres casos no els conec, però ha estat perquè els valors s'han anat conservant al llarg dels anys i s'han anat conservant al llarg dels anys amb la gent que hi ha viscut. Per tant, s'estàvem aconseguint, sí, però sí que és cert que la figura de parc natural reforça la conservació d'un territori que potser amb altres dinàmiques, doncs, encara que sigui lentament, doncs, poder va perdent la seva qualitat, per exemple, doncs, a nivell urbanístic, a nivell de desenvolupament urbanístic, etc. El parc natural sí que en la zona de, sobretot de costa, és una eina que canvia les expectatives, diguéssim, de, bueno, doncs, desenvolupament social i econòmic al voltant d'un territori, si és que no havien canviat ja, que de fet ja en els últims anys, ara potser me'n vaig una mica enllà, però des de el principi de la democràcia en aquest país, la tendència de la planificació urbanística, que no sembla s'ha aconseguit a nivell de que això es vegi en el territori, però la tendència de la planificació urbanística ha estat a ser cada vegada més ordenada i menys desarrollista, amb aquesta paraula tan lletjota que agafem dels temps finals del franquisme. És a dir, molts planejaments a casa nostra es van fer a finals del franquisme, als anys fins i tot 60, amb unes visions d'aquell moment, no? De que tot era possible transformar-ho, i a partir dels anys 80 això va canviant i va canviant molt a poc, però va canviant. Bueno, la figura de parc natural ve a posar una mica el colofó, no? Doncs aquest procés de dir, bueno, aquest territori que s'ha conservat al llarg dels anys, doncs es continuarà conservant al llarg d'aquests anys a nivell urbanístic. Una altra cosa és ja a nivell, si entrem, doncs, a possibilitats de desenvolupament, que n'hi ha, més del sector serveis, turisme, etc. Per tant, en aquest cas, la marca Parc Natural és una marca de qualitat, és una marca que obre mercats i és una marca que també cal gestionar correctament. Des de la banda del desenvolupament rural, doncs, el Parc Natural pot ser, i això és una de les línies que estem treballant, pot ser una eina per millorar, doncs, la qualitat de vida i la capacitat, no, de fer una bona gestió per part, doncs, de la pagesia o del món de la pesca. No?
No ha estat fàcil, o si més no fa la sensació que no està sent fàcil, posar en marxa l'estructura o la maquinària de Parc Natural. L'aprovació de la llei va ser el 2010, fins a 2014 no hi va haver, diguem-ne, que director. És molt de temps? És poc de temps? És normal aquesta dinàmica o aquest tempo que s'està portant?
Bueno, començo per un matís. No hi va haver-hi director fins al 2014, diguéssim, amb la figura que tinc jo en aquest moment, que és a dir, una persona que dirigeix el parc des del territori, amb l'equip de gestió, diguéssim, amb una dedicació completa. Però cal dir que equip de gestió n'hi ha Una altra cosa és que si és suficient o no és suficient, però l'equip de gestió, per tant, tècnics i personal sobre el terreny n'hi ha de fet, abans de la implantació del parc, perquè recollim el testimoni de la llei del 90 de protecció de les Illes Medes, i per tant l'equip de gestió de les Medes es va incorporar a l'equip de gestió del parc. I després doncs, sí que hi havia la figura d'un director en funcions que doncs, venia en certs moments per signar papers, etc. Fet aquest matís, és normal que es trigui 4 anys en tenir un equip de gestió? Home, no hauria de ser normal. No sé si és normal en altres parcs, entenc que no ha estat així. Es va agafar també, tot s'ha de dir, un mal moment per l'administració, que és que es va entrar amb totes les retallades, etc., degudes a la crisi, i per tant jo entenc que aquest retard, més que una...
Que per problemes polítics, va ser per problemes econòmics.
Sí, en part sí.
Podríem anar per aquí. Sí. Parlem una mica de l'estructura del parc. Hi ha la figura del director, d'acord, hi ha la figura del president, hi ha la figura de la junta rectora, hi ha la comissió permanent. Cadascuna d'aquestes figures, quin paper o quines funcions tenen?
A veure, comencem, si voleu, per la junta rectora. La junta rectora té un president. O sigui, per tant, el president del parc és el president de la junta rectora del parc. La junta rectora és un organisme de participació del territori i les diferents administracions en la presa de decisions d'un espai natural protegit, com és en aquest cas el parc natural. Les atribucions que té no són unes atribucions, diguéssim, a nivell d'aprovar, etc., sinó que són més aviat consultives. De tota manera, el pes que se li dona és el pes que realment acabi tinguent. És a dir, que totes les decisions importants del parc passen per la Junta Rectora i, per tant, doncs, almenys fins ara, no s'ha pres cap decisió que no hagi estat validada per la Junta Rectora. És més, fins i tot l'any passat, que es parlava d'una modificació puntual del PRUC de Medes, es va fer una Junta Rectora extraordinària per tractar aquest punt, perquè era prou important. Després, aquesta Junta Rectora, que són una trentena de membres, o delega una part de les seves funcions en una comissió permanent, que aquesta comissió permanent, diguéssim, són, ara si no recordo malament, són 9 persones. 9 més jo. O sigui, el director és, no n'és membre, sinó que en fa de secretari, té veu, però no té vot. I llavors, aquesta comissió permanent és la que reuneix més sovint i fa una gestió o una supervisió o una participació una miqueta més... temporada a temporada, o sigui, es reuneix a principis d'any, es reuneix després al voltant de primavera, estiu, i es reuneix a final d'any, com a mínim 3 cops l'any, o 4, en funció també de les necessitats. I comissió permanent, cada membre de la comissió permanent actua per delegació d'un grup de membres de la Junta Rectora, de manera que ha de fer de pas o de pont entre la Junta Rectora i l'òrgan gestor, que l'òrgan gestor, i ara passo a aquest tercer organisme, seria l'òrgan que, depenent directament de l'administració de la Generalitat, és la que porta la gestió del dia a dia i al capdavant de la qual doncs, hi ha el director.
Uh-huh. Aquesta seria l'estructura de funcionament. Per fer què? O entrem ja en feina feta o objectius del parc? Des que Marc Marí n'és el director... parlem d'objectius complerts o de feina feta, temes com, de fet, la posada en marxa de tota l'estructura, com la carta del turisme sostenible, com, de fet, elaboració i edició de material promocional o material divulgatiu. Dintre tot aquest sac, com s'ha estructurat la feina feta aquests mesos?
O sigui, estem estructurats en àrees de treball. Tenim 3 grans àrees. Una àrea de conservació, on aquí entraríem des de conservació del medi natural a la conservació del territori d'una forma més àmplia. Per tant, tot el que seria itineraris, tractament del territori, etc., entraria aquí dintre. Tot i que hi ha una àrea que és més d'ús públic, aquesta àrea d'ús públic és més el que seria la difusió, la comunicació, el foment de les activitats des del Parc Natural, i una àrea de desenvolupament local, que aquí tenim com 2 grans sectors, el sector serveis, és a dir, turisme, i aquí entraria la Carta Europea de Turisme Sostenible, per exemple, o el sector agrari, I aquí doncs, també tenim diverses línies de treball de mirar d'incentivar unes certes pràctiques agràries que siguin d'acord amb la qualitat del territori en les que es desenvolupen. Com a objectius, clar, quan entres en un espai o a gestionar un parc natural, que sí que han passat 4 anys, que sí que hi ha molta feina feta, però que moltes coses encara estan per fer, doncs la primera cosa és veure què és el que s'està fent, a partir d'aquí intentar destriar el que és, almenys a mi em sembla que s'està fent bé, per tant, això potenciar-ho, veure què cal corregir i quins buits s'han d'anar cobrint. I això ha estat una feina d'uns quants mesos. Sí que hi ha al damunt de la taula, des del moment en què vaig entrar, hi havia el fet de la possibilitat de tirar endavant la Carta Europea de Turisme Sostenible. Aquest és un paquet important, aquest és un paquet molt important, perquè d'alguna manera és entrar en una dinàmica de treball no només amb el sector turístic, però especialment amb el sector turístic, però també amb el sector agrari, amb el sentit que són productors de producte local que pot ser després posat en valor, entrar en una dinàmica de treball, com deia, de comunicació fluida i de presa de decisions conjuntes i de corresponsabilització. Això es va estar treballant tot l'any 2015 i a principis d'aquest any 2016, perquè va ser el 15 de gener, vam presentar la candidatura a Europarc, que és la Federació Europea de Parcs Naturals, que és la que ens validarà o no, esperem que sigui que sí, durant aquesta primavera, la feina feta, i si és que sí, doncs de cara a la tardor ens donaran la certificació.
Uh-huh. Des d'un municipi on té tant de valor el sector turístic, com ara llegint-ho des de l'escala, què pot aportar o què significa? M'agradaria saber-ne una mica més de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
El que pot aportar, a part d'aquesta forma de treball que us comentava, de gestió corresponsable d'aquesta activitat i sobretot també del que des del parc es pugui fer per incentivar un model determinat, que seria el model doncs, més sostenible, no? Més de posar en valor el territori, etc. A part d'això, de cares entenem que de cares, i així es veu, en altres zones on ja la tenen de fa anys, per exemple el Montseny o per exemple la Garrotxa, que és una forma també de posicionar-se en un mercat cada vegada més globalitzat, en què hi ha una marca de qualitat acompanyada, tenim una marca de qualitat del territori que és parc natural, doncs hi ha una marca de qualitat dels serveis turístics que es desenvolupen en aquest territori, que és la Carta Europea, i les empreses, una a una, es poden acreditar sempre i quan estiguin doncs, dintre de la filosofia, compleixin els requisits i entrin dintre d'aquesta dinàmica de treball. I per tant, doncs, després això acaba posicionant-les en un mercat en el qual hi ha maneres de posicionar-se, però aquesta és una molt, molt bona.
Donant un valor afegit doncs, als seus serveis, al seu producte turístic, etc. A nivell de parc, però, un dels temes pendents és el tancar documents mare, la normativa mare, com seria el Pla Especial de Protecció de Medi Natural i Paisatge, entenc.
Sí.
Allò parlant amb un tècnic en temes de medi ambient, em deia, sí, això seria a nivell equivalent a la gestió municipal, seria un equivalent del POUM, el POUM del parc.
O fins i tot jo, si vols, t'ho porto amb un terreny encara més meridià. I tu imagina't el joc de l'oca. Uh-huh. Tens un taulell en blanc, encara no hi han posat res. Aquell taulell, diguéssim, són els límits del parc natural. Llavors ja has de dibuixar al damunt del taulell per on passaran les peces, i on és casa, i on és seguro, i on pots matar o no pots matar. Això seria el pla especial. És a dir, dibuixar sobre el territori què és el que s'hi pot fer, no s'hi pot fer. I després venen les regles del joc. Qui tira primer, quantes vegades es tira, què passa quan
es torna a tirar, quan vas endavant, quan vas enrere.
Correcte. I això seria el pla rector d'ús i gestió, que seria el segon document.
Fent aquest paral·lelisme amb el joc de l'oca, ara tenim el taulell, però no tenim les 64 caselles dibuixades.
No exactament. Tenim unes caselles dibuixades que són...
A llapis, que s'han de resseguir.
Exactament, que són, diguéssim, grans trets, perquè ja la pròpia llei ja marca algunes zones, marca algunes zones de reserva natural parcial, marca algunes zones agràries, etc. Però ens falta el dibuix fi. I el dibuix fi, o sigui, ara tindríem, perquè ens entenguéssim, poder el lloc on és, on han d'anar les peces quan surten i el recorregut que faran, però prou. Encara ens falta molta informació aquí al damunt.
Des del territori, com es veu el parc? O en quins inputs en rebeu? Perquè aquí treballa, segurament està molt i molt convençut, veiem les administracions on estan molt i molt convençudes, arran de terra, però no deixa d'haver-hi aquelles reticències de dir, ui, jo tenia un olivar aquí dalt de la muntanya, ara està dins del parc natural. És que potser no m'hi deixen fer el que hi feia fins ara.
A veure, a nivell d'acceptació, hi ha de tot, evidentment, però en general, jo crec que aquest parc natural està força acceptat en molts àmbits. Sempre ja pot haver-hi excepcions i això. Una altra cosa és després quan entres amb la lletra petita, a dir, bueno, jo però aquí podré fer això, podré fer l'altre. Bé, també vull tranquil·litzar una mica el personal, perquè el que s'hi feia fins ara es pot, a grans trets es pot continuar fent, i el que no es podia fer fins ara, doncs, tampoc no es pot fer a partir d'ara. El que passa que sí que és cert que el fet de que hi hagi un parc natural d'alguna manera també posa més ulls sobre el territori, i a vegades doncs coses que, bueno, doncs situacions que ja no es podien fer anteriorment, i ara per exemple estic pensant abocaments, Abocaments no se'n podien fer, doncs bé, ara tampoc, Construir-se una casa, doncs no es podia fer fora del lloc on el pla general diu que sí que es pot fer. Doncs ara tampoc. Ara, es pot fer una barraca d'eines amb un olivar on el pla general preveu que es pugui fer? Doncs sí, es pot fer. Es poden recuperar olivars? I tant. No només es pot fer, sinó que ens agradaria molt que es fes. I a més estem treballant encara de moment a petita escala, però esperem donar un pas endavant perquè això es pugui incentivar. Per tant, doncs, moltes de les activitats que es poden o no es poden fer, de fet, ja venien abans, ja del parc natural.
Uh-huh. Entrem concretament en la casa de l'Escala. Petita part de l'Escala, o l'Escala és un dels pobles que hi aporta poc territori, diguem-ne, en el parc natural. Però, déu-n'hi-do, com n'arriben a ser de significatius zones com les Planasses o zones com Vilanera. A veure, des de la direcció del parc, com es valoren, quin paper juguen aquests dos territoris que ara citava.
Aquí tenim la sort de que teniu un ajuntament molt actiu i amb molt bones iniciatives. I tota la part de les Planasses realment s'ha fet molt bona feina aquests darrers anys, des de que va adquirir l'ajuntament. S'hi han invertit bastants recursos i molt ben invertits. S'ha fet feina de erradicar exòtiques, s'ha fet feina de mirar de endreçar una mica els accessos, de treure... Vull dir, aquí s'ha fet molta, molta, molta feina. I la veritat és que a l'hora de posar prioritats per fixar-me en zones, aquesta, com que està molt ben coberta, i poder això no hauria de dir-ho, però d'alguna manera em tranquil·litza que hi hagi l'Ajuntament aquí i que anem parlant, això sí, i que dintre les nostres possibilitats anem destinant també recursos en aquesta zona. Però diguéssim que és una zona que va molt bé, o almenys aquesta és la sensació que en tinc. Vilanera té molt de potencial. Vilanera està posada en diguéssim, com a possible zona on hi hagi un centre doncs, d'interpretació del que és la connectivitat. Està a cavall entre els dos parcs naturals, entre el parc natural del Montgrí i el dels Aiguamolls, del de l'Empordà, però té valors per ella mateixa. És una zona de prats secs bastant extensa i, per tant, doncs, molt d'interès en que a Vilanera se'n faci una bona gestió.
Uh-huh. Fa pocs mesos, també el setembre o l'octubre, el ple municipal de l'Ajuntament es posicionava dient si mai es posés a la venda l'espai de Mas Vilanera i els seus terrenys al voltant, l'Ajuntament exposaria la seva voluntat de comprar-ho. Llavors, parlat amb detall, a banda del que era l'acord de ple, sí que s'explicava més bé si, però, demanaríem ajuda a altres administracions perquè l'Ajuntament sol fer front al cost que tindria un paisatge, un territori com aquell, doncs és excessiu. Entenc que des del parc n'esteu al cas.
Estem al cas. Acord. Sí, sí.
Què en pensa el director, què en pensa en Marc? I això vol dir, la Generalitat s'hi posicionaria a favor o ajudaria si es donés el cas, si vingués el moment de fer aquest pas endavant?
Jo només puc parlar en nom de Marc Marí, que consti. No puc parlar en nom de la Generalitat en el sentit de que no sé quina decisió es prendrà en el moment en què això es posi sobre la taula, però si em preguntes la meva opinió, jo ho veig favorablement. O sigui, és un espai que, tal com et deia, té molt de potencial de fer-ne una bona gestió a nivell de pasturatge, a nivell de tractament dels prats secs com s'han de gestionar, però, clar, lògicament, el que és Vilanera, el Mas Vilanera, com a possible equipament en què ens puguem recolzar per donar informació sobre el parc, home, sempre seria benvingut. En altra cosa seria veure com es gestiona això, amb quins recursos, si n'hi ha o no n'hi ha, etc.
A vegades fa la sensació, i ho dic des de l'òptica escalenca, que el Parc Natural del Montgrí és un parc molt torruellenc, l'escala som a la rere botiga del parc.
Bueno, és indubtable que Torroella té un pes específic important. Té més de la meitat del territori del parc natural és el municipi de Torroella de Montgrí, i a més d'aquesta part, una part no menys preable és propietat de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Per tant, això és indubtable. Ara, ostres, que l'escala sigui la part de darrere del parc, això... Bueno, almenys no ho comparteixo. Tot i que sí que és cert que nosaltres, la nostra oficina, per exemple, està a l'Estratit, no està a l'escala. Però, clar, a nivell de superfície a tractar, a nivell de recursos a portar, sí que és cert que com una zona... O sigui, Torroella és qui més territori posa, és també on es dona bona part de l'activitat, vingui de l'escala o vingui de l'Estratit. Ara estic pensant, per exemple, a la costa del Montgrí, es donen aigües del municipi. De fet, les aigües ja no sé si són municipals o no, però en qualsevol cas, de banda, el municipi de
terme municipal. Ho deia amb tota la ironia del món, allò, i amb tota la provocació del món, si vols Marc. Per trencar una llança en contra d'això, també ara aquesta entrevista era oportuna perquè estem a punt d'engegar una col·laboració entre Parc Natural i Ràdio L'Escala amb uns programes, amb uns microespais, unes càpsules informatives, ni direm, de temes divulgatius del parc.
Efectivament.
Continguts elaborats des del Parc Natural que emetrem des de Ràdio L'Escala. Parlem-ne una mica, doncs, això entra dins tasques divulgatives del parc i arreu del territori on implicat, no?
Sí. Tenim molt interès en arribar, sobretot, a la població local. Tenim medis per arribar a la població general de Catalunya, a través de mitjans de comunicació, la web, etc. Però ens interessa molt que ens coneguin la gestió del parc, que coneguin el parc i que valorin el parc, sobretot els que hi viuen. I l'Escala, lògicament, és un municipi clau.
Ja ho crec. D'on que arribem o ens acostem al punt de les dues, fins aquí aquesta entrevista. Estic molt content d'haver-te tingut aquí a la ràdio. Segur que no serà l'última vegada. Avui ha estat una entrevista molt genèrica, molt a vol d'ocell de temes generals que està tractant el parc. A partir d'aquí, en futures entrevistes, podem anar entrant en detall en casos més particulars i tocarem una mica més a fons, si cap.
Encantat, i tant.
Moltes gràcies, fins la propera.
Gràcies a tu. Avui faig
olor de... Fins aquí la plaça d'aquest dimecres, de febrer. En breus instants connectem amb l'actualitat d'àmbit general, amb el Notícies en Xarxa, edició migdia. Adéu-siau.